Bon dia, avui és dimecres 13 de setembre i us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat de Sant Cugat.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I comencem parlant de l'escola La Mirada, que tindrà més espai abans de l'estiu. Aquest és el compromís del Departament d'Educació i l'Ajuntament, després que més de 300 persones es concentressin aquest dimarts a les portes del centre, que des del 2016 creix de manera provisional en mòduls. Entre les peticions de les famílies i del mateix centre, comptar amb els mòduls necessaris per encabir el creixement de l'escola i poder desenvolupar el projecte pedagògic, ampliar el pati i comptar amb una cuina, entre d'altres. Jean-Marc Sagarres, el director general de Centres Públics, escoltem-lo.
Jo m'he compromès que el mentrestant, els espais que facin falta, els farem pactats ara per poder-los fer ja, que estigui a finals de juny. Per tant, per una banda, va, la provisionalitat que han pactat, i per l'altra segueix el seu curs, que el més aviat possible volem executar el conveni de construir La Mirada definitiva.
En paral·lel, l'Ajuntament estudia ubicacions alternatives per a la construcció de l'edifici definitiu, ja que els treballs del projecte actual estan aturats de manera cautelar. A més, la instal·lació dels mòduls nous haurà d'anar acompanyada d'una ampliació del pati que s'ha de treballar amb l'Ajuntament. Des de l'Associació de Famílies també reclamen un nou espai de cuina que, per normativa, no es pot ubicar en un mòdul. Escoltem el president de l'AFA, Carles Mercader.
Parlar de satisfacció amb La Mirada és complicat, no? Perquè portes tantes coses que ens falten que és complicat. Sí que és veritat, doncs, que amb el departament s'han compromès a ficar-nos un nou mòdul, a tenir més espai per poder dur a terme el projecte. Cal entendre que encara ens falta un curs i que l'any que ve, doncs, l'escola segueix creixent, i també estudiar el tema de la porxada, de fer una porxada i amb el tema amb l'Ajuntament, doncs, un pati més gran.
Totes aquestes mesures serviran per millorar les condicions dels alumnes i del centre mentre no es construeix l'edifici definitiu, que està judicialitzat i aturat per unes cautelars. I fent cronologia de l'escola, La Mirada es va començar a projectar el 2005. No és fins al 2016 que el centre inicia la seva activitat però en mòduls, una situació que ha mantingut fins a l'actualitat a l'espera d'un edifici definitiu. Una construcció que no acaba d'arribar per diversos entrebancs administratius i que encara no té data definitiva. La cronologia completa la poden consultar a www.cugat.cat.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Seguim amb més notícies. Protecció Civil de la Generalitat fa aquest dijous una prova del sistema d'alertes a telèfons mòbils a l'àrea de Barcelona. Tots els dispositius intel·ligents que es trobin al Barcelonès, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental, al Maresme i al Baix Llobregat rebran un missatge de prova on es podrà llegir prova d'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. No truquis al 112, és una prova. En una emergència real rebries instruccions per protegir-se. Així acaba aquest missatge, que s'enviarà en català, castellà i anglès. En el cas de Sant Cugat, està previst que el simulacre d'alerta s'enviï a partir de les 12 hores. I encetem ara la secció de política. L'Ajuntament ha activat un nou canal de comunicació amb la ciutadania. L'alcalde t'escolta. Tal com va anunciar ell mateix, aquest agost, Josep Maria Vallès atendrà personalment les santcugatenques i santcugatencs que ho desitgin l'últim cada dimecres de cada mes. Ho farà l'Oficina d'Atenció Ciutadana, l'OAC, ubicada a l'Ajuntament en l'horari de matí i tarda, de 9 a 12 i de 4 a 6 de la tarda. El servei està adreçat, però, a la ciutadania que no té accés directe amb l'alcalde, per tant, queda descartada la participació d'entitats que sí ho fan per altres canals, així com assistents habituals de l'audiència pública. Per optar al servei, que s'obre el 27 de setembre, recomana demanar cita prèvia a www.citaprèvia.gestorm.com/Sant Cugat o trucar al 010 o al 900 104 941. Més notícies. L'equip de la síndica de Greuges de Catalunya, Esther Jiménez Salinas, es desplaça fins a Sant Cugat per atendre directament la ciutadania aquest dimecres. Es tracta d'una de les visites habituals que fa la institució a municipis i barris d'arreu del país per apropar-se més a la ciutadania i facilitar-li la participació i la presentació de queixes, propostes i altres consultes. En concret, l'equip de la síndica de Catalunya atendrà de manera presencial a la Casa de Cultura de Sant Cugat de les 9 del matí fins a 2:15 de la tarda. També es poden presentar consultes de manera telemàtica al correu electrònic síndic@síndic.cat. I la CUP ha presentat aquest dimarts les dues mocions que presentarà al ple de setembre. La primera insta a crear un protocol contra la violència masclista a l'esport i mantenint així la línia de treball de l'anterior mandat. Han dit en què es va impulsar un protocol d'aquestes característiques en els espais d'oci. L'altra moció de la CUP presentarà demana augmentar la temporada d'obertura de les piscines públiques des d'inicis de juny fins a finals de setembre i estudiar la possibilitat d'estendre aquesta obertura en funció de les necessitats climàtiques de cada temporada. Els anticapitalistes també insten a dissenyar un mecanisme que permeti als veïns accedir a les piscines de clubs i a altres institucions privades. Escoltem el portador de la CUP, Marco Simarro.
A nosaltres, d'entrada, ens sembla que és adient que sigui en aquests episodis concrets per treballar la manera de col·laborativa que s'estimi necessària, no? Comencem per aquí, i si és una cosa que pot funcionar i a mesura que si hem de viure episodis de calor cada cop més llargs o més amplis, doncs benvinguda sigui aquesta mesura de manera més permanent. També entenem que podem, que és un primer pas per seguir endavant.
El portaveu de la CUP, Marco Simarro, també ha remarcat que no tothom a Sant Cugat té piscina privada i no té la possibilitat de refrescar-se a l'estiu. Iniciem ara un bloc de notícies breus. Un niu de ballesters instal·lat en una grua ha motivat la paralització aquest dimarts d'unes obres al carrer de Guadalupe Duran, al barri de Volpelleres. Els agents rurals han aixecat acte de denúncia perquè els treballs no continuïn mentre les aus, que són espècie protegida, facin nit al niu. La previsió d'agents rurals és que els ballesters comencin la migració en breu i així evitar una intervenció d'envergadura per retirar el niu on no hi ha ous ni pollets. I les obres del carril de vianants i bicicletes entre la Floresta i Vall d'Oreix provocaran aquest dimecres el tall d'un carril a la carretera de Floresta a l'alçada de la Cruïlla amb l'avinguda de Can Enric. La incidència està prevista de 8 del matí a 7 de la tarda i es donarà un pas alternatiu als vehicles. I Sant Cugat s'ha sumat a la condemna de l'assassinat masclista d'una dona de Palamós a mans de la seva parella, un home de 71 anys, el passat 3 de setembre. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta, tot i que no ha detingut l'home que pateix la demència. De fet, el sospitós pateix una malaltia mental degenerativa irreversible i avançada, cosa que li impedeix prestar declaració judicial. I acabem el repàs informatiu fent un cop d'ull a la informació esportiva. L'associació esportiva Sant Cugat Creix obre el cicle de xerrades aquest dijous amb l'esport en primer pla. Omet, model obsolet, és el primer debat previst a 8:15 de la tarda al Sant Cugat Hotel. El cicle de debat s'obre al setembre i s'allarga fins al juny de 2024. La resta de temàtiques programades són model esportiu, promoció, formació i elit, equipaments esportius municipals i l'esport com a sector organitzat. I el Solideo Patiu Gay Club Sant Cugat ha guanyat la Copa Monestir tant a la categoria masculina com femenina en una competició disputada aquest dilluns al PAF 2 de la Rambla del Celler. El conjunt masculí ha derrotat per 3-2 a Lloret i s'ha presentat davant l'afició en l'estrena del nou entrenador Òscar González i amb una àmplia renovació de la plantilla. Tots dos conjunts militen a Hoquei Lliga Plata, la segona categoria estatal. El femení també s'ha endut el títol després de superar per 3-0 el Bigas de Nacional Catalana. El conjunt de Beto Borregán debutarà a l'Hoquei Lliga el 23 de setembre rebent el Vilassana Lleidatà. I fins aquí les notícies. Recordin que poden consultar tota l'actualitat santcugatenca a www.cugat.cat i també les nostres xarxes socials, al Facebook, al Twitter, a l'Instagram de Cugat Media. També tenim un servei de WhatsApp i, com sempre, a les zones al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La banda sonora de la teva vida. Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
Alexa, abre Radio Sant Cugat.
Bienvenido a Radio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Ràdio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Ràdio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Molt bon dia, és un quart de deu del matí. Avui és dimecres 13 de setembre de 2023. Us saluda Marc Castro. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia, la primera de la temporada 2023-2024 i la primera del nou curs polític. Ens podeu escoltar, recordin, per la ràdio a través del 91.5 FM, també per internet a la web www.cugat.cat. Ja sabeu, com expliquem sempre, en aquesta tertúlia repassem l'actualitat de Sant Cugat amb un representant dels 7 partits polítics amb representació actualment al ple municipal. Saludem sense més preàmbuls a qui ens acompanya avui, Carme Ardit, regidora de Junts, Gemma Aristoi, regidora d'Esquerra Republicana, Susana Casta, vocal del PSC a l'MD de Valldoreix, Marcos Imarro, regidor de la CUP, Marcos Rodríguez, regidor de Vox i Ramon Gutiérrez, regidor d'En Comú Podem, i esperem també la presència d'Álvaro Menejam, regidor del Partit Popular. Bon dia a tothom.
Bon dia.
Bon dia.
Avui, el primer tema, el volem dedicar a l'escola La Mirada. Hi ha dos fronts oberts relacionats amb aquest centre educatiu i m'agradaria sentir els posicionaments sobre els dos temes, tot i que els poso sobre la taula alhora i vostès comencen per un i després comencen pel segon tema. El primer front obert està relacionat amb les condicions en la provisionalitat del centre. Sembla que s'ha aconseguit que aquestes condicions en els mòduls, el que demanen també les famílies, siguin més dignes, l'espai també extern, el tema de la cuina, fins no tenir el projecte definitiu. Des d'ahir ja hi ha un compromís per part del departament, també, i tot plegat hauria d'estar solucionat abans del curs vinent, perquè no passi com enguany, que els mòduls també comencen a arribar quan ha d'iniciar-se el curs i abans de que el curs comencin els mòduls realment ja hi siguin. Recordem que ahir es van manifestar de nou les famílies i davant d'elles el director general de Centres Públics, Jean-Marc Segarra, parlava així.
Que al mentrestant els espais que facin falta els farem pactats ara per poder-los fer ja, que estigui a finals de juny. Per tant, per una banda va la provisionalitat que han pactat i per l'altra segueix el seu curs, que el més aviat possible volem executar el conveni de construir la mirada definitiva.
Per tant, una opinió primer sobre aquesta qüestió, sobre aquesta condicions en la provisionalitat, i l'altre tema, que també voldrem escoltar les seves opinions, és el segon front obert, que és la ubicació del que ha de ser l'escola definitiva. Ahir vam anar a dormir amb un comunicat de premsa per part de l'Ajuntament, on ja especifica la ubicació alternativa que han pensat al parc del Bosc de Volpelleres en cas que l'actual litigi no es resolgui favorablement o s'eternitzi. Aquesta alternativa és el terreny que actualment ocupa l'aparcament a tocar de les escoles, La Mirada i l'Olivera, que és un terreny de 9.000 metres quadrats, ens ha explicat l'alcalde Josep Maria Vallès fa uns minuts. Voldria saber què pensen d'aquest pla B, que ara està sobre la taula i que en cap cas no s'ha concretat, però, el calendari. De fet, fa uns minuts hem pogut parlar amb l'alcalde, com dèiem, per concretar alguns dels aspectes que s'explicaven en aquest comunicat i ens ha dit això.
Des del primer dia vam dir que no ens podíem quedar de braços creuats i que havien de buscar una alternativa perquè, com sabeu, aquest tema està judicialitzat i, per tant, no ens hem d'aturar. Hem de buscar alternatives per si això no prospera. Aquest terreny està molt a prop d'on està ara exactament la mirada aquesta provisional. És un terreny d'uns 9.000 metres quadrats, doncs, que reuneix les condicions per fer doncs, un nou projecte de La Mirada, arribat al cas, que no estem aquí, eh?
Per tant, comencem les valoracions dels partits amb representació al ple municipal i començarem amb la senyora Carme Ardit, que comencem per vostè, que a més és la regidora d'Educació i s'estrena també com a tertuliana. Benvinguda. Gràcies. I el que li pregunto, i més enllà de la valoració que fan des de Junts per Sant Cugat, és quan s'activarà aquesta nova via que ja han posat sobre la taula. Ara l'alcalde no concretava calendaris, sí que diuen fins que l'actual litigi no es resolgui favorablement. Es posen un topall per això, de calendari?
Bon dia. A veure, el que es va quedar ahir tant al matí com a la tarda, perquè a la tarda vam tornar a tenir una altra reunió amb tota la comunitat implicada i és on es va fer l'explicació d'aquesta alternativa, és... No hi ha en aquest moment un calendari, sinó que s'ha estudiat, s'ha vist factible, ara s'ha de refer una mica el projecte, perquè, és clar, exactament igual no pot ser en aquesta ubicació, i es començarà a treballar tan aviat com sigui possible que ho permeti la legislació, la burocràcia. Val? Llavors... l'escola ha demanat poder participar un altre cop amb la redacció del projecte i també s'ha de veure si es pot fer amb la mateixa empresa, si s'ha de fer una nova licitació. O sigui, hi ha tot un procés ara que no podem assegurar un calendari, però que l'activem ja des d'avui, d'acord?
Però l'activen... Deixi'm que li repregunti, ja que és la regidora d'Educació, sí. Aviam si podem concretar una miqueta més. L'activen ja en la qüestió de fer un projecte ja de redactar, de licitar, o s'esperen exactament a com va la via judicial?
No, seran dos processos paral·lels. Anirem treballant en aquesta línia de l'alternativa i si en aquest arribarà un punt en el que sí que ja s'haurà de decidir si es tira per una via o es tira per l'altra, sempre amb el consens de tothom. Però de moment es anirà treballant paral·lelament, tant amb una via com amb l'altra. Si el procés judicial es desencallés d'aquí un mens, per dir alguna cosa, llavors veuríem què és el que surt i què es fa, i decidir-ho també conjuntament.
Sobre el primer tema que posava sobre la taula, senyora Ardit, sobre aquesta provisionalitat que actualment té la mirada, ahir novament les famílies van sortir al carrer davant l'escola, sentíem també per part del departament, no?, aquest compromís que aquesta escola pugui començar com les altres escoles, tot i que comenci amb mòduls. Esperem que sigui així. Vostès ho esperen, realment?
El seu compromís era ferm. Sí que ens van explicar els entrebancs que hi havia hagut aquest any per l'arribada dels mòduls, que no depenien ni d'ells ni de nosaltres, i començaran a fer també la licitació dels que faran falta per l'any vinent, ara ja mateix, és a dir que esperem que sí, que arribin al mes de juny i puguin estar ja en perfectes condicions per començar el curs 24-25.
Continuem amb les opinions dels diferents partits, el torn d'Esquerra Republicana, amb la Gemma Aristó i soci de govern de Junts per Sant Cugat.
Molt bon dia. Bé, parlàvem d'aquestes primeres condicions, no?, del mentrestant, que hem anat dient en moltes ocasions. Crec que ja en el mandat passat, i en aquest també hem continuat en aquesta línia, sabem que és una escola que no està en plenes condicions, no?, que està en aquests mòduls, i hi ha altres equipaments o altres necessitats que s'han d'anar cobrint i s'han d'anar solventant a mesura que va creixent l'escola, i tant el mandat anterior com en aquest, doncs jo crec que l'equip de govern, no?, ha volgut sempre... doncs donar les millors condicions a aquesta comunitat educativa que té, no?, que anhela aquest gran projecte que havia de ser la mirada, que de moment està aturada amb mesures cautelars, no?, com explicava la regidora, i mentrestant doncs s'ha d'anar acondicionant i donant resposta a tots aquells altres serveis, no?, més enllà dels mòduls com a tal que requereix una escola. Jo crec que s'han anat donant resposta a absolutament tot, no?, amb algunes dificultats i a vegades amb més termini, no?, del que requeria, però s'ha anat resolent cada qüestió, i al pati s'ha donat algun espai alternatiu perquè puguin fer activitats com les biblioteques, a la pista, vull dir que hem anat ampliant tot el que va més enllà dels mòduls, que a més seria la part que no ens correspon a nosaltres, però també la part de la instal·lació, de seguida acaben d'arribar, no?, ja estava la brigada allà preparada per poder fer els petits fonaments que necessiten aquests mòduls, etc. No? Per tant, hem procurat que sempre tot vagi el més àgil possible i amb les millors condicions. I crec que així seguirem. Vull dir que, mentrestant, hem de seguir així per donar les millors condicions a aquesta escola. Ens preguntaves també per la ubicació. La ubicació ideal pel projecte de la Mirada és la ubicació que estava prevista en el parc de Bullpelleres. Això ho hem de tenir tots clar, perquè el projecte arquitectònic anava vinculat a un projecte pedagògic, i això és una qüestió que no ens en podem oblidar, que d'aquí, no, es va judicialitzar perquè hi havia tota aquesta part de conflicte amb la natura, però aquesta part és l'essencial de tot aquest embolic que tenim damunt de la taula. Dit això, és evident que si està bloquejat a nivell judicial i aquest projecte no podrà tirar endavant, doncs bé, ens hem posat a remar i a buscar una alternativa, no? Això sí que és una qüestió que també vam posar damunt de la taula a nivell de pacte de govern, que era: l'escola s'ha de fer, això un, i s'ha de fer el més ràpid possible. Si podem fer-ho ràpid i bé a la ubicació inicial, no? a la que estava prevista, doncs endavant, amb tots els entrebancs que hi ha hagut i amb totes les solucions que s'han anat posant també damunt de la taula, perquè hi havia alguna dificultat amb algun arbre que es valorava que tenia certa antiguitat i que s'havia de preservar, doncs tota aquesta preservació de la natura també ho hem anat treballant, vull dir que hi havia contractes ja fets, tota la inversió econòmica que s'ha fet per poder mantenir aquest projecte és molt, molt, molt elevada, i bé, doncs aquí està aturada per temes judicials. Ara bé, en aquesta nova ubicació haurem de veure si realment no, a nivell d'espai sembla que s'hi podrien cabir, però ens hem de treure del cap el projecte de la Mirada anterior, perquè llavors ja serà una altra qüestió.
I això és aquí una condició que posen sobre la taula no només la direcció, sinó també les famílies. L'AFA, que és les famílies van portar els nostres criatures en aquesta escola per un projecte educatiu concret que va molt lligat amb un projecte arquitectònic.
Correcte. I aquí és on, bueno, ho haurem de veure, no? S'ha de fer l'escola, és evident, perquè el barri ha anat creixent, no? Hi ha moltes famílies, hi ha molts nens i nenes, i s'ha de donar l'opció d'escola pública en aquest barri. Ara bé, entrem en aquest conflicte, no?, amb aquesta, bueno, diferència de projecte que no anirà tan vinculat, no?, aquell projecte pedagògic vinculat a la natura, amb espais oberts, il·luminació, etc, i contacte amb la natura, Serà una altra escola, segurament, no? Li direm la Mirada igual, però serà una altra escola, no? I aquí, doncs bé, s'haurà de treballar molt bé aquesta ubicació i veure si realment l'encaix amb l'altra escola que està molt propera, que tenim l'Olivera allà mateix, doncs és tot possible al final, no? Que segurament doncs haurem de remar perquè així sigui, però clar, estem en aquesta situació. Jo que volia fer èmfasi en aquesta diferència del projecte pedagògic que ens trobarem degut a aquesta necessitat de canvi d'ubicació, si és que així ens ho determina a nivell judicial. Si no, doncs es pot continuar amb l'altre i benvinguda serà.
Susana Castro, vocal del PSC LMD de Valldoreix.
Gràcies. Primer pensava que jo estic a Valldoreix, no estic a Sant Cugat, però és veritat que aquest és un tema que el PSC, la Pilar Gorina, ha parlat molt sovint i és important, important veure la línia que es va portar durant els 4 anys anteriors amb el govern del PSC, Esquerra Republicana i la CUP, i sobretot amb l'excel·lent feina que va fer la Pilar Gorina com a regidora d'educació. En principi, la ubicació estava clara, des d'Urbanisme ens van deixar ben clar que aquella era l'ubicació, era una ubicació excel·lent, però en principi és important tenir un plan B, si allò no pot sortir, doncs que hi hagi un plan B per aquest govern, i el PSC tindrà tot el suport per poder construir amb tota la rapidesa possible l'escola. Respecte a les manifestacions que han fet al carrer, doncs, escolta, és normal que les facin, vull dir, les famílies tenen un neguit, tenen una angoixa, i lo normal és resoldre els problemes, que per això estem.
Marco Simarro, regidor de la CUP, bon dia.
Bon dia, gràcies. Bé, nosaltres, en primer lloc, evidentment, sobre la situació de la provisionalitat, no?, i d'aquest centre, és que em puc remetre una mica el que s'ha dit, no? Les condicions mínimes i més que mínimes han de ser assolides per aquest centre provisional de la Mirada, no? Jo crec que totes les demandes que fa la comunitat educativa, tant des de la direcció com des de les AFAs, com des de l'AFA, són importants, han de ser escoltades, vaja, i la gran mesura correspostes, no? És un exercici que des d'aquest ajuntament doncs s'ha vingut fent els darrers 4 anys, jo entenc que ara també s'està fent. La lògica de provisionalitat el que t'aporta justament és tenir aquests moments d'incertesa i, per exemple, d'erràtics, perquè comences el curs una mica més tard, sense els mòduls adients, depens també de la Generalitat, per tant, jo entenc que això és complicat i entenc que, de totes maneres, igual que el govern anterior, doncs el govern d'ara això sí que ho està treballant, no? Jo crec que és, hi ha més una qüestió amb el següent supòsit que apuntava, no? La qüestió de la ubicació, de la judicialització d'aquesta construcció. Recordem que el que està judicialitzat és un dels lots de la licitació, és el lot de trasplantament i tala de part de la zona per poder després començar amb la construcció pròpiament de l'escola. Aquests altres lots de construcció que se separen en tres, doncs no estan judicialitzats. I jo tinc la sensació que no és que s'estigui fent res de nou. És a dir, el govern actual de Junts i Esquerra no està fent res que no fos un supòsit ja en el govern anterior. És a dir, Junts, jo sí que crec que en campanya ha sigut molt ambigu en relació a la ubicació, ha sigut bastant ambigu en relació als darrers anys a no donar un suport explícit al govern anterior en tirar endavant la ubicació que està prevista a la zona del bosc de Volpelleres, i segurament ha de correspondre a un exercici electoral en el que es van ficar llavors, i estan simplement fent algo que és absolutament lògic i que tothom pensaria, nosaltres mateixos també ho pensàvem, és a dir, si això s'ha d'eternitzar, si es bloqueja a tal punt que això no avança, doncs evidentment hauràs de pensar què fas amb aquesta escola. Però llavors la gran pregunta, quina és? Perquè no pots treballar en paral·lel aquestes dues qüestions. Bàsicament perquè treballar en paral·lel vol dir quan encarrego un nou projecte, que pot costar-te 500.000 euros, quan faig una planificació, modificant de planejament, si són necessaris en aquesta zona del pàrquing, no? És a dir, quan començo a fer tota una sèrie d'encàrrecs que tindran costos en els recursos públics, molts diners que ja hem destinat a aquesta escola, i per tant, quan decideixes que és el moment idoni per dir, vale, doncs s'ha acabat la ubicació en la que està prevista, no? Llavors jo crec que aquí està una mica el moviment més polític, no? La gestió de l'ANUC i de la frustració de tota la comunitat educativa. I també entenc que el mateix Ajuntament, vull dir, hi ha un marrón sobre la taula que està sent molt difícil de resoldre, però tampoc no ens enganyem amb que és un gest massa innovador. Simplement s'està fent explícit dins d'una complexitat tal com és la impossibilitat de tirar endavant aquesta escola, doncs que en un cas hipotètic on no es consideri òptim seguir per la via actual, doncs farem una altra cosa. Això és equivalent a dir, bueno, ho estem mirant. Llavors, en aquest sentit, jo sí que agrairia al govern que ens informés degudament sobre aquests moviments, sobre una informació més concreta de com preveurien encaixar aquesta escola en aquesta nova parcel·la, com aquesta nova escola potser doncs pot combinar-se amb l'olivera que està allà, amb una zona d'entrada al barri de Volpelleres, i hi ha tota una sèrie de supòsits que ens agradaria conèixer-se una mica en relació a aquesta proposta alternativa, més enllà d'enterar-nos doncs, a últim moment després de la reunió que vam tenir. Que jo entenc que és complicat, que és un moment complex, que hi ha la mobilització de la comunitat educativa, però nosaltres, com a partits també de l'oposició, doncs mereixem estar degudament informats en relació a un problema de la ciutat, i sí que des d'aquí vos faria aquesta demanda.
Escoltem primer a Marcos Rodríguez de Vox i després Ramon Gutiérrez de regidor d'En Comú Podem, i donaré pas també perquè la senyora Ardit i la senyora Aristó també puguin respondre a aquestes preguntes que els posava sobre la taula el senyor Simarro. Marcos Rodríguez, ¿ves?
Sí, buen día, Mar.
Buen día.
Bueno, en Vox somos muy sensibles a este problema, ¿no?, de la Escuela de la Mirada, que afecta a tantas familias de Sant Cugat, y nos van a encontrar siempre para buscar soluciones. Es una auténtica vergüenza que estas familias lleven casi 7 años, o más de 7 años, creo, pendientes de que sus hijos tengan una escuela digna, ¿no? Y yo aquí hago hincapié a la palabra provisionalidad, ¿no? Cuando llevamos 7 años pendientes de resolver este problema, de provisionalidad no hay absolutamente nada. Hay desorganización e incompetencia. Y por parte de varios gobiernos, no solamente el último, ¿eh? Por otro lado, celebramos, tal y como propusimos en nuestras propuestas electorales, que se busque una localización alternativa. Y se salga del inmovilismo y tozudez del antiguo gobierno tripartito, ¿no?, de Mireia Ingla, de forma paralela a la actual ubicación. Creemos que es muy importante buscar soluciones a este problema de forma urgente. Y el hecho de buscar una ubicación paralela creemos que es una opción muy, muy interesante. La escuela es necesaria con urgencia. Yo creo que en esto estamos todos los partidos de acuerdo. Y desde luego, pues estos padres y estas familias de San Cugat del Vallès pueden contar con el apoyo de Vox para resolver este problema de forma urgente.
Senyor Gutiérrez, bon dia.
Sí, bon dia. Bé, doncs, sobre les dues qüestions, no? Primer, sobre la dignificació de l'escola actual i del mentrestant, no? Crec que sempre hi ha marge a la millora i crec que és molt important que és molt important que quan una comunitat educativa t'està reclamant certes coses, doncs, bueno, l'actitud del govern, i celebro que sigui així, doncs sigui d'escolta i de mirar com es poden solucionar aquestes coses. No, no es pot dir que només amb la ubicació dels mòduls o amb el fet que ja es licitaran de cara al curs vinent ja està tot solucionat i que l'adjudicació és la que és, sinó que cal sempre anar més enllà. No? Jo he estudiat en mòduls, jo sé, no, el que vol dir passar fred a l'hivern, passar calor a l'estiu, i crec que és una qüestió que des de totes les institucions, no, que veuen que fan seguiment a aquest projecte, és important que vigilin i que facin seguiment, no? Després, sobre la qüestió de la ubicació. Clar, jo celebro que ara mateix tots els partits estiguin a favor, no? I a més diguin que sempre ho han dit, de que hi hagi d'haver un pla B pel que fa a l'escola Mirada. Però cal recordar que en plena campanya electoral molts partits, sobretot els de l'anterior equip de govern, van signar un manifest dient que aquella era l'única alternativa i que s'havia de lluitar per això. Jo sempre he dit, i des del nostre partit hem dit sempre, que quan un polític et diu que no hi ha alternativa és que t'està mentint, i que, per tant, sempre hi ha una manera alternativa a fer les coses, sempre hi ha una manera de treballar-ho, i en aquest sentit, doncs, celebro que es comenci a pensar el pla B. És cert, com deia el Marco, que el pla B tu el pots pensar, el pots planificar, però hi ha un moment en què has de triar, no? I que no pots estar desenvolupant dos plans alhora, no? El pla B és quan l'A et falla, no?
També,
i per
tant, potser estigues prevaricant.
Clar, exacte. Sí. Exacte, no és menor. És quan l'B l'has de desenvolupar quan l'A et falla, no? I quan l'A deixa de funcionar. Però, en tot cas, sí que s'espera, no?, d'un equip de govern o d'un alcalde o d'una regidora d'educació, del que sigui, doncs, que exerceixi cert lideratge i que tingui clar, no?, bueno, com a mínim, alternatives i que plantegi solucions. En aquest sentit, nosaltres també sempre hem dit el més important és fer l'escola el més aviat possible, no? I per tant, caldrà analitzar molt bé, veure en quin moment, no, s'ha de començar a tirar pel pla B, si és que és el pla B, i mirar si... És a dir, jo... És que, clar, també en la línia que deia el Marco, jo d'això m'estic entrant avui ara aquí, saps? És a dir, en els partits de l'oposició no se'ns ha informat sobre això, o almenys en el meu no se'ns ha informat sobre aquesta ubicació, sobre aquesta d'allò, i crec que també és molt important. O sigui, a mi m'agradaria analitzar-la, si aquesta és realment l'única alternativa possible, perquè crec que el projecte de la Mirada, no, que haver-lo de replantejar tan dràsticament, doncs, home, potser és massa dràstic, això. És a dir, jo ja et dic, jo primer agrairíem, no, que se'ns expliqués aquesta alternativa, i després, doncs, home, discutim-la també, perquè crec que, bueno, i m'agradaria veure també quina és l'opinió de la comunitat educativa de la Mirada, en el sentit de si estan, no?, si els hi sembla bé o no els hi sembla bé aquesta alternativa. Vull dir, al final tot s'ha d'analitzar.
Per al·lusions, Carme Ardit, que posava sobre la taula el Marco Cimarró aquest paral·lelisme, no? Això, anem en paral·lel a la via judicial i el nou pla B, i això té un cost, i si es pot concretar també.
Quan he parlat de treballar paral·lelament és naturalment sense arribar a un cost. És a dir, per exemple, el tema del lot que està, com heu dit, no? Hi ha uns lots. El tema del lot que està judicialitzat, a veure si hi ha alguna alternativa que pugui desencallar això. Inclús parlant amb la gent que ha presentat la denúncia. Per això dic que es treballarà paral·lelament. Els serveis jurídics estudiaran possibilitats sense arribar a un cos. I el tema també de serveis jurídics, que estudiarà la licitació que hi ha ara i que s'ha de fer per tirar endavant la nova. És a dir, un treball que encara no comportarà un cost. En el moment que comenci a haver un cost, sí que es decidirà. Val? També, naturalment, us ha d'informar a tots, però és que no hi ha hagut temps abans d'aquesta tertúlia, perquè van ser les reunions ahir al matí, convocada durant el cap de setmana, i ahir a la tarda una que sí que estava prevista i que s'ha precipitat molt, molt tot, no? Després, com a, no és un canvi dràstic, és, no, perquè justament això, vull dir, ahir estàvem amb la comunitat educativa i sí que no serà el mateix projecte, però s'intentarà que sigui el màxim de semblant possible al que hi havia. Que no serà el mateix, segur, però bueno, es pot treballar en veure com es poden ajustar les necessitats del projecte educatiu. I després, bueno, dir que no sé si n'hi ha alguna alternativa més. El que sí sabem és que el mandat anterior no va trobar aquesta ubicació, nosaltres sí, i això crec que bueno, que també s'ha de reconèixer. No sé si em deixo alguna cosa, i bueno, i ampliar aquesta informació, suposo que amb comissió informativa doncs es pot demanar aquesta ampliació.
Gemma Aristoi, que em sembla que també volia respondre.
Sí, bueno, matisar i concretar coses, perquè efectivament aquest canvi no serà immediat, aquest canvi d'ubicació prevista, no? Estava dient, estem treballant, i el Marco apuntava així de forma molt discreta, però aquest espai requerirà d'una modificació de planejament, que això no es fa d'avui per demà, i de la modificació de projecte, hi ha una part que sí.
Per poc, em sembla.
Bueno, però per poc que sigui s'ha de fer, per tant, tot això són procediments que requereixen de temps, i això és el que segurament la comunitat educativa és el que ens està reclamant, que portem massa temps, no?, esperant, i massa temps amb aquesta qüestió aturada. Per això Esquerra està molt insistents en l'ubicació ideal, idònia, la perfecta per al projecte que està redactat, que s'ha licitat i que està tot embastadet, és la ubicació que estava prevista al Parc de Vullpelleres, amb vistes de que no, i amb la voluntat doncs, de buscar una opció alternativa per si aquesta judicialització d'aquest lot s'atura durant molt de temps, que no sabem quan serà, però podem avançar en buscant altres possibles alternatives, i això és el que estem fent i està fent doncs, l'equip de govern, més o menys encert, no? Perquè a vegades entrem en algunes contradiccions, i el que deia, no? Jo li donava molt d'èmfasi i molta importància al canvi de projecte educatiu que això suposarà, que malgrat intentarem, i evidentment es procurarà doncs, mantenir l'essència i tal, l'espai és diferent, l'entorn és diferent, i s'haurà de fer molt esforç també com per donar les mateixes condicions a la nova ubicació o a la possible nova ubicació, i d'aquí doncs que bueno, doncs això no serà, jo dic, ni ràpid ni immediat, però sí que era una... La comunitat educativa també ens dona pressa, per tant, hem de seguir treballant i hem de tenir damunt de la taula alguna altra possible ubicació per, en el cas que realment s'aturi i es bloquegi aquesta situació que ja estava encarrilada, doncs tenir un espai per fer aquesta escola tan desitjada, tan necessitada, perquè és que és el que ens trobem, no? I només un apunt, Ramon, per sort, els mòduls són una mica diferents, Jo crec que aquells mals moments que havien passat alguns en aquells mòduls, ja. De totes maneres, i abans hi donava molta importància i molt èmfasi, la vida en els mòduls, diguéssim, potser està molt bé, però clar, no és una escola, falten tots aquests altres serveis, no? I d'aquí, doncs, que també requereix, doncs, al final, dignificar completament l'escola, i en això estem.
Marco Simarro m'havia demanat torn de paraula, també.
Sí. És que en la qüestió de la ubicació, jo crec que una mica el que s'està fent és un exercici de política on vols intentar modificar també o encaminar el pensament col·lectiu al respecte d'un problema de ciutat cap a una nova finestra, no? És a dir, perquè abans també el Ramon apuntava, el govern anterior o partits del govern anterior doncs no plantejaven cap alternativa. Evidentment en política d'alternatives, però quan tu has avaluat totes les opcions i el cost d'aquestes opcions, tant a nivell de temps, que és una cosa molt important per nosaltres, tots aquí estem d'acord, penso, en que l'escola ha de ser una realitat l'abans possible, però també en relació a recursos públics destinats en això, avalues que no hi ha cap alternativa que sigui millor que la que estàs plantejant. Crec que el debat s'obre en el moment en què hi ha una judicialització d'un dels quatre lots, vull dir, insisteixo que al final és una mica inclús estrany a nivell judicial el que potser està passant, perquè es judicialitza un, la construcció en si mateixa de l'obra doncs, no està judicialitzada, però bueno, el primer que s'ha de fer doncs sí que està judicialitzat. I també la Carme deia que nosaltres no hem sabut trobar una altra ubicació. No, nosaltres vam estudiar moltes ubicacions a diferents zones del barri i vam estimar que la idoneïtat era on estava previst actualment. S'han de pensar moltes coses diferents. Si ara independentment que començar de zero vol dir tenir l'escola d'aquí 5 o 7 anys, perquè això és així, modificacions de planejament, fer un projecte executiu, és a dir, tot això és molt llarg, licitar un altre cop, no sé què passaria amb l'adjudicació ja feta d'una licitació, quan hem de fer una altra amb l'empresa actual, és a dir, tot això té un grau de complexitat tan elevat que jo per això penso que és un exercici de política on tu vols intentar inocular aquesta idea de canvi en la població perquè sigui més permeable a un futurible que encara no sabem, no? Però si hem de parlar de projecte, doncs aquest projecte serà absolutament diferent, diguem-ho clar. O sigui, estarà a l'entrada d'Ulpelleres, no em semblaria tocar malament perquè seguia sent una escola de barri, però estarà a tocar d'una altra. Hi ha un terreny previst per la segona residència pública en aquesta ciutat, sí, que hauríem de veure com afecta tot aquell complex de futurs equipaments, no? És a dir, hi ha una sèrie de qüestions que són importants i que faran modificar completament el projecte. Doncs si és així, doncs diguem-ho clar, i el tema és sobretot quan es prendria aquesta decisió.
Si no m'equivoco, el terreny que s'ha buscat com a pla B és el que està just davant del que hauria de ser el terreny de la segona residència. Oi? Són dues dues cantonades.
Que aquest, per exemple, era una d'aquelles alternatives que s'han proposat i des del govern dèiem allò tenim previst, primer, per la segona residència i segon, que a nivell de dimensions no compleix els mínims per una escola. És a dir, aquests debats els hem tingut nosaltres, també. Sí, sí.
Ramon Gutiérrez.
No, i en aquest...
Per anar acabant sobre el tema, sí, i per un únic punt que m'ha arribat ara.
S'ha situat una cosa que crec que també és important, que és el desbloqueig del lot que ara mateix ja judicialitzat, no? Crec que es parla poc de la... I estic segur que es va intentar des de l'anterior govern, però crec que s'ha d'intentar també negociar amb qui actualment té aquesta... Té, no? Va interposar aquest contenciós. I per
que
tant,
recordem, els oients, és ADENC.
És ADENC, exacte. I per tant, crec que és interessant també... buscar, no?, el desbloquejar el pla A, no?, per poder tirar endavant.
Que
és el més ràpid.
Per sí, tancar sí. Aquest tema, just ara em passava en un tuit de la Fa la Mirada que ha fet ara mateix, que aquest problema de que l'escola estigui en un lloc provisional, que és un parc, recordem, un parc infantil, on hi havia també una zona d'esbarjo, crea en certa manera uns conflictes veïnals, i s'han trobat aquest matí cartells a les portes de l'escola demanant que volen recuperar el carril bici, no volem més nyaps, volem recuperar el parc, és a dir, la part de veïnat afectat. Que ha afectat, que no vol tenir tampoc els mòduls en allà i vol tenir aquell parc que tenien quan van anar a viure en aquest barri, i diu, la Fa la Mirada demana una mica de comprensió també als veïnats i que s'assumin a la seva causa. Mm-hmm. És a dir, que això també comporta un problema, un problema de...
Sí, i en aquests 4 anys anteriors també ha passat. Vull dir que hem anat buscant solucions i alternatives perquè al final la vida del barri també passa als carrers, no? I quan trobes amb aquestes situacions, al final la gent manifesta les seves incomoditats, no? I en aquest cas és la part dels veïns. Llavors, es tracta de tenir la mirada el més completa possible pel barri i, com deia, per una banda, donar les respostes i les millors condicions a l'escola, però també tenir en compte tota la situació que està patint, o que estan vivint, patint, no, tampoc em sembla que sigui patir, però bueno, vivint els veïns i veïnes, que al final requereixen, no?, d'aquests espais de trobada, que justament tenim aquesta ciutat amb aquests espais i zones de trobada, no?, que són les places i els carrers i amb aquesta possibilitat de desplaçament pels carrils bici i tot això. Clar, per aquesta ubicació provisional, doncs a vegades es veu interferit, malgrat els esforços que hem anat fent per donar les millors condicions, perquè el pati de l'Escola Mirada està obert també al veïnat un cop s'acaba la jornada escolar. Per tant, tot això, bueno, és un... Busquem el millor encaix possible perquè tothom pugui conviure i pugui conviure de la millor manera possible.
Deixem el tema de la Mirada aturat, ni que sigui per unes hores, perquè segur que de tot aquest en últimes darreres informacions sortiran més veus que volen dir la seva. També preguntarem a DENC durant el dia d'avui, aviam què és el que es plantegen. Aprofitem que està la vocal del PSC a l'MD de Valldoreix, ens traslladem una mica també a aquest territori, que a més aquest cap de setmana fa festa major, i en especial volia centrar el tema en una de les qüestions que la mateixa Susana Casta va explicar en roda de premsa quan explicaven una mica la programació, que és aquest problemes que han tingut per poder encaixar bé i amb prou seguretat el concert de Búhos, que inicialment estava ubicat en un espai en concret on l'aforament era molt limitat, i és un grup de música que arrossega moltes persones i, per tant, s'ha de buscar, no?, i s'ha buscat una alternativa, Susana, on esperem que puguin encabir 3.000 persones mínim. Ja pateix sí. Perquè això sí, li preocupa a vostè,
sí,
eh?
Sí, a mi em preocupa, em va preocupar molt quan vaig veure el poc que hi havia programat per la Festa Major. Penseu que nosaltres heretem la Festa Major del govern anterior. Desgraciadament va coincidir les eleccions i va passar el que ha passat. Bé, ha passat el que tenia que passar, algo bo. Però la veritat és que quan ens vam veure els buos i vam veure la transformació dels buos el 2018-2019, que portàvem pues, 1.000 persones com a molt, fins ara jo em vaig espantar, perquè estàvem parlant que potser hi hauria una afluència de més de 3.000 persones. Clar, vull dir, l'aforament del casal són 500 persones, i a més ells volien un escenari molt més gran del que van utilitzar fa anys enrere. Això vol dir que ens venia gran, tal qual, o sigui, allà ens venia gran, i per mi el més important, tant pel govern com pel Juanjo, pel president, era la seguretat. La seguretat era fonamental. Estem parlant de famílies, estem parlant de crios de 14, 16, 18 anys, de molta gent que venia afluents, de gent que venia de fora de Valdoreig, que si els ficàvem a dintre el casal, totes les portes de seguretat, pràcticament, tens que conèixer per poder sortir, i abans vam dir canvi d'ubicació, ja, i si no podem, doncs ens ho replantejaríem. Vam canviar el pàrquing del cap de Valdoreig. Hem d'agrair la disponibilitat de l'Ajuntament de Sant Cugat, perquè és la propietària del pàrquing és de l'Ajuntament, de seguida ens van donar la policia, la protecció, vull dir, tot, ens hem posat tots a una que pugui ser en allà. Fins i tot em va trucar el cantant dels Buos, i va estar encantador. Va estar molt amable, va dir que tranquil·la, que no passa res, vull dir que el nostre públic és un públic molt tranquil, no és un públic de botelló, no sé, perquè la por és el que pot passar després. I la veritat és que, bueno, i avui passat ja estaven les tanques altes, amb els peus de ciment, bueno, molt més tranquil·la, perquè, bueno, ens han embolcat tots, ja no només amb això, sinó amb tota la Festa Major.
Amb això, i ara voldré escoltar-vos, sobre el debat de el tipus de programació que es fa en segons quins territoris. És a dir, que una cosa que la Susana Casta també posa sobre la taula a la roda de premsa, que és: cal que Buos vingui a Valldoreix o cal que Valldoreix busqui unes alternatives més adients i més properes, també? Sí, pot ampliar.
Sí, i una de les coses que vam voler és que la Festa Major i qualsevol festa de Valdoreig sortís de la gent, perquè sempre ha sortit des de la MEDE. I està molt bé que el govern acompanyi amb tot. Ara estem també en una festa gastronòmica, que esteu tots convidats, que hi ha una sèrie de restauradors de Valdoreig que s'han posat les piles perquè el Valldotapes no arribàvem a on teníem que arribar i vam tenir que anul·lar-lo, però uns altres han volgut donar un pas endavant i bueno, ja no sé si us haurà arribat tota la informació, però penso que és molt atractiva la idea, i la veritat és que ha de sortir de la gent, ha de sortir del poble. Tots aquells que volen participar en les festes a Valdoreig, sigui la Festa Major, sigui Reis, sigui el que sigui, ha de sortir de la gent. Llavors, a partir de quan passi la Festa Major, el que farem és una comissió que l'ampliarem no només a les 4 o 5 persones, sinó l'ampliarem a tot aquell que vulgui participar per saber què volem fer de les properes festes de Valdoreig. I estem oberts a qualsevol iniciativa que ens posin i que ens plantegin.
És a dir, l'etern debat del model de festa, el model d'oci, no només amb les festes majors, sinó també amb el que es proposa. Ho fem diferent? Comencem ara per Com ho podem, Ramon Gutiérrez.
Sí, bé, jo estic molt d'acord amb tot el que planteja la Susana. Crec que les festes majors, al final, també quan parlem de model, també hem de tenir en compte la infraestructura i el context, no? Què disposa la vila, què disposa, ja no només en el cas de Valldoreix, sinó també en el cas de Sant Cugat o en el cas d'altres barris, no? I per tant, acomodar també l'oferta que es fa a la infraestructura que tens, o en tot cas actualitzar la infraestructura de temps, no? I tenir els espais necessaris per fer segons quin tipus d'esdeveniment. Al final, les festes majors, no?, hi participa molta gent, cada cop més segurament, i per tant doncs, has d'anar canviant el model i has de canviar algun tipus de coses. Crec que és molt interessant que en festes que no són la festa central, no?, que no és la festa de Sant Cugat del juny, sinó que és, doncs, en aquest cas, de Valldoreix, hi hagi aquest component d'arrelament i que sigui la pròpia ciutadania i les entitats, etcètera, que les que hi participen, com ja passa a la de Sant Cugat, però sí que és cert que a la de Sant Cugat al final hi ha algun tipus d'actuacions o algun tipus d'elements que són més de per públic general, no?, sense necessitat de tal. Crec que potser en festes de menys format això no seria necessari, no?
Us demano concreció perquè tenim els darrers 6 minuts i així podem escoltar les altres 4 veus. Marcos Rodríguez.
Bueno, nosotros nos parece un poco arriesgada la propuesta de ubicación, ¿no?, del concierto. creemos que puede ocasionar muchos problemas de convivencia y malestar a los vecinos, ¿no? Por otro lado, yo quiero lanzar una reflexión. El hecho de contratar a este grupo hace que una gran parte del presupuesto destinado a la fiesta mayor se destine a la contratación de este grupo. Y nosotros en Vox pensamos que se debe tener en cuenta más a las familias, ¿no? Y buscar un modelo de fiesta mayor, sobre todo pues un poquito buscando que las familias tengan un protagonismo especial. Y por último, un tema un poco, bueno, un poco peliagudo, ¿no? Que yo creo que no se tiene en cuenta. Este grupo también tiene una carga política ideológica fuerte y tiempo atrás ha tenido varias polémicas en sus conciertos manifestándose a favor de los presos políticos y de ideología también independentista. Y yo creo que, desde luego, Vox no estamos de acuerdo en que se mezcle política con fiestas mayores y con cultura.
Marcos y Marro, Roberto Malo, señor Rodríguez.
No.
A tres minuts.
No és igual. Sí. Jo crec que és bastant més bàsic. Si has de muntar un concert de gran format, has de saber a què t'exposes. Per tant, jo sí que soc dels que pensa que no és un concert que tingui una cabuda lògica en un format o model de festa major per la Vila de Toreig. Em sembla excel·lent que s'incorpori la mirada veïnal i participativa i de la comunitat, de veure què volen, on volen destinar aquests recursos, i en aquest sentit també impugnar una mica que es destini, no sé si gairebé el 80% del pressupost de la festa major en un concert. Això em sembla un despropòsit absolut, no té cap mena sentit, i per tant cal treballar, cal caminar cap a models de festa major que incloguin la mirada de tots els veïns i veïnes, independentment que portis un grup més o menys gran, però això és un despropòsit i segurament caldria canviar-ho de cara a properes festes.
Sí, Maristoi.
Jo donava valor o posava en valor, no?, tota la tasca que s'ha fet per realment doncs, una sortida, no? Si ja estava acordat aquest concert, doncs s'havia de tirar endavant, ja estava contractat, doncs endavant. Tota l'adaptació, tota aquesta mirada, no?, de donar la millor ubicació, el millor entorn, no?, tot allò que possibiliti fer el concert amb les millors condicions i que la gent del públic estigui el millor possible, doncs crec que és la tasca que s'ha estat fent, no?, des de l'EMD i també des de l'Ajuntament, justament amb aquesta tasca coordinada, també amb els agents de policia, amb aquesta mirada de la brigada, etcètera, etcètera, no?, doncs per donar les millors condicions i segur, no?, perquè la Susana també estava patint, no?, per veure com va, segur que la millora, no?, amb aquesta planificació de la Festa Major, amb aquesta incorporació de la participació, doncs segur que la veurem en les properes edicions de la Festa Major de Vall d'Oreig.
Carme Ardit. I després la Susana Casta m'ha demanat acabar i fer uns apunts.
Jo penso que el concert de Búhos era una bona promoció per Vall d'Oreig, per la restauració, pel comerç. El que no teníem clar nosaltres era el canvi d'ubicació, però celebro que s'estiguin prenent totes les mesures de seguretat i esperem que sigui tot un èxit.
Susana, per tancar, que em demanaves...
Sí, sí. Mira, primer...
aclariments.
He de dir agrair als Búhos, eh? Vull dir, perquè la veritat és que estem parlant aquí, que sembla molt dificultós i tot això, en canvi, el que hem de fer és agrair-los, perquè de seguida van trucar i es van posar en contacte amb l'AMD per baixar una mica la intensitat, sobretot de la meva angoixa. I després, bueno, agrair a tots vosaltres i esteu tots convidats, inclús tu també, tu també estàs convidat, perquè la cultura és la cultura allà on anem, i és important.
Només un petit apunt, abans de... una pregunta que li volia fer és... el fet de que la carretera Vallvidrera estigui just a tocar de l'aparcament on s'ha de fer aquest concert, no hi ha problema. No pot parlar.
Va,
és més deixar la barria.
Vas a la barria, sí.
Just
sí.
Abans d'arribar a la carretera Vallvidrera.
Sí, bueno, això no de les, era una de les coses que, a veure, teníem que treure del casalet, el tenia perquè l'aforament era 500 persones, allà no hi cabíem ni en broma, i llavors havíem d'anar. L'única plaça que ens queda a Valdoreig, l'única és el, bueno, plaça, l'únic espai que ens queda és allò. Vam parlar amb la policia ens ha dit endavant, cap problema, està tot tancat, tota la seguretat, cotxes, policies, de tot. O sigui,
és a dir,
no hi ha problema.
Aquí, Passeig de la Barria i carretera Vallvidrera queda tallat?
No, carretera Vallvidrera sí, Vallvidrera sí, Passeig d'Olivarria no queda tallat, però és veritat que hi haurà cotxes de policia en una banda i a l'altra, i llavors baixarà moltíssim la intensitat de la velocitat.
Del trànsit,
també. I pensa que això a la 1:30 ha d'estar acabat.
Perfecte, doncs aclariments fets. Fins aquí la tertúlia del Gall del Monestir, el primer de la temporada. Recordin als oients que cada dimecres al matí 9:15 ens poden escoltar i poden escoltar els polítics que els representen en el ple municipal. Moltíssimes gràcies a tots per haver vingut i molt bon dia.
Gràcies.
No marxem.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.